I amb la sirena del grup Peix Fregit arribem al final del programa. El deixarem ara amb el més calent a l'aigüera que ens porta l'Ona Vila. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Demà hi tornem. Adéu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala. Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
El quiosc viu al PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de l'Alt Empordà amb tu.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix guts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 7 d'abril, tornem a la rutina després de les vacances de Setmana Santa, que per alguns han sigut d'una setmana i per d'altres tan sols d'un pont llarg, però sigui com sigui, espero que tots i totes hagueu gaudit molt d'aquests dies. Ara és moment d'enfilar una nova setmana de programa i encetar també el mes d'abril aquí, el Més Calent a l'Aigüera. I avui m'agradaria començar el programa parlant de l'expedició que ha aclaparat més atenció durant aquests dies. La missió Artemis II de la NASA, que després de sobrevolar la cargolta de la Lluna, avui ha iniciat el viatge de tornada cap a la Terra. Una expedició que ha fet història després de més de 50 anys quan es van dur a terme les missions Apollo. I és que la tripulació d'aquesta expedició, de la d'ara, l'Artemis II, són els humans que han arribat més lluny de la Terra superant el rècord de l'Apollo 13. Durant el viatge, els astronautes han pogut veure la cara oculta de la Lluna, que ja es coneixia per expedicions no tripulades anteriors, però han pogut detectar-hi dos cràters nous, fets segurament per impactes recents. I a més, han pogut recollir dades sobre els matisos de colors que no havien percebut fins ara les fotografies fetes per les naus no tripulades i que serviran per millorar la comprensió científica de la Lluna. La tripulació també ha pogut observar un eclipsi solar total des de l'espai que ha durat pràcticament una hora i que no s'ha pogut percebre des de la Terra. Ara, com dèiem, la tripulació està en ple viatge de tornada i es preveu que la nau arribi a la Terra aquest divendres. La NASA ja treballa en una propera expedició, de fet, en unes quantes properes expedicions, amb la intenció d'establir a la Lluna una base científica d'aquí uns anys per poder-la estudiar amb més profunditat i des de la Lluna poder anar a estudiar altres planetes, com per exemple el planeta Mart. I ara sí, després d'aquest petit apunt, però abans encara d'entrar en matèria, deixeu-me tenir un record per l'Anna Maria Sureda, escalenca i oient i participant habitual d'aquest programa, que va morir la setmana passada a l'edat de 94 anys. Des d'aquí, tot l'equip de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà volem mostrar el nostre condol per la família de l'Anna Maria Sureda, pel seu entorn i especialment també per la Maria Luisa Díaz, que també és oient habitual del nostre programa. Des d'aquí, una abraçada per tots. I ara sí, fem un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts obrirem una nova plana del temps de terra amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert, que ens explicarà quins cultius ha vist durant el trajecte de tornada de Huelva cap aquí. Recordeu que fa un parell de setmanes van fer els cultius de baixada cap a Huelva, doncs ara els farem de pujada. I al Parlem de Salut descobrirem la hidrologia mèdica, una especialitat que utilitza les propietats curatives de l'aigua. I això farem amb la doctora Luisa Macías del Centre 4 Elements. Avui el toc musical el posaran els Sons de Taverna d'en Joan Brugués. Aquest dimarts no tindrem el vermut musical d'en Paco Torres, que aquesta setmana l'hem de disculpar per temes de salut. Això vol dir que demà tampoc no farem el sorteig de l'anxova milionària. El proper sorteig serà, si tenim en Paco recuperat, el 14 d'abril. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Ben tornada, de Setmana Santa espectacular, amb el focus posat en aquest coet Artemis, el programa Artemis 2, el coet, com es diuen ara? Orion.
Orion.
El coet es diu Orion, veníem dels Apolos amb els Saturnos 5, no? Doncs ara l'Orion. No, és que jo estic enganxadíssima, el tema de la carrera espacial, és una cosa, totes les sèries i documentals que surten de la carrera espacial, jo allà que vull.
Avui aquests dies han fet un pas de gegant, perquè és on han arribat més lluny fins ara.
Bueno, a veure, jo és que no sé ben bé com s'explica el tema, Vull dir, però els programes Apolo ja van arribar molt lluny. El tema...
Sí, però l'Apolo 13, que era el que havia arribat més lluny fins ara.
Bueno, l'Apolo 13 va aterrar, va ionitzar, i aquest no ionitzarà, o sigui...
No, aquest no ha aterrat a la Terra, però aquest ha fet la volta.
A la Lluna,
vull dir. Ha fet la volta,
sí.
I ha vist la cara oculta, que fins ara només l'havien vist en...
Això és el que es diu, jo com no ho entenc, això s'ha explicat, jo ahir vaig entrar a la NASA, és a dir, a la pàgina web de la NASA, i explicava els objectius de la missió, i no deia res de la cara oculta, perquè és que l'òrbita lunar ja s'ha fet. O sigui, ja les va fer el programa Apollo. Abans de baixar i posar el peu a la Lluna, que és el que estan fent una mica ara, no? O
sigui, sí, estan fent tots aquests passos previs per
correcte,
després aterrar a la Lluna.
A l'Artemis 2, el 3 i el 4 és el que ha d'arribar a la Lluna. Posar els peus. Bueno, no ho sé. La qüestió és que
bueno, això és el que porten tots els diaris i el que han dit avui els experts
a
les entrevistes. Jo n'he sentit un parell aquest matí.
Jo m'he anat a la pàgina web de la NASA i no diu res d'això. Diu que el que han de provar és el coet, han de provar que sigui capaç de tir. Sí que és el més potent que tenen, no? Però capaç d'anar... Perquè l'objectiu final... no és ja posar el peu a la Lluna, sinó
no, és
anar a Marte.
Sí, és establir una base científica a la Lluna per després
pensar
a
Marte.
Sí.
És que tot això és clavat a la sèrie que estan ara la cinquena temporada, la de Per a tota la humanitat. Ja van avançats, aquests. Bueno, va, anem, aterrem a l'escala. Marinitzem o no sé el que és, quan és mar, perquè és una...
Ara m'he perdut una mica.
Sí, quan aterres a mar,
sí.
A maritzar, no? Es diu, o comptes d'aterrar?
Aterrar, no ho sé. Bueno, ho hauríem de buscar.
Sí, hi ha un nom. És igual, no ens hi farem més mal. Aquí el que hem de fer és balanç de la Setmana Santa.
Som-hi.
Vinga.
Tenim
aquests dies forts de setmana, o sigui, bueno, els dies propis de Setmana Santa, que és aquest pont que acabem de deixar, aquest aqueducte, o, bueno, digue-li, cap de setmana de quatre dies, eh?
Sí.
Perquè pont és quan hi cau un dia enmig que no és festiu, no?
O sigui, sí.
En teoria, llavors...
No, això ha sigut un pont, no? Perquè teníem divendres i dilluns.
Sí, però no... Però, bueno, sí.
Un aqueducte no és quan tens un dia que no és festa, però te l'agafes igualment.
Exacte. Vale. Sí,
seria si hagués sigut festa el dijous.
Bueno, és igual. La qüestió és que aquests quatre dies hi ha hagut moltíssima gent a l'escala, hi ha hagut una bona... La previsió s'ha complert. Veníem d'un altre cap de setmana, d'un inici de Setmana Santa, que tot i no ser festiu, sabem que hi ha molta gent de vacances o que ja s'agafa la setmana sencera, que no s'ha pogut comptabilitzar bé i no s'ha pogut fer bé complir les previsions per el temporal de tramuntana. Per tant, els quatre dies han fet... bueno, ha sigut una mica el salvem els mobles.
Mm-hmm.
Salvem els mobles. O sigui... Bueno,
bueno, clar, el temps ens ha fet una mica la guitza.
Clar, si parlem amb restauradors i sobretot la gent de platja, de restauradors de la platja, doncs fins als últims dies de Setmana
Santa... Fins al divendres.
Fins al divendres no han pogut obrir. Això també t'ho dic, no? Llavors, però bueno, sí, el cap de setmana, aquests últims quatre dies, hi ha hagut realment molta afluència i s'ha treballat molt. Això per una banda.
Perfecte.
Vinga, va.
Què
Després parlarem també de la Santa Gresca, val? Que és el punt d'inici de l'Ítaca, del Festival Ítaca, i que ha plegat unes 3.500 persones amb bon temps, com dèiem, perquè efectivament doncs, hi ha hagut un cap de setmana esplèndid i bueno, ha sigut, com dèiem, el punt d'inici de l'Ítaca, amb la presentació del disc Tothom té raó, de Mama Duixa, i l'estrena en directe del grup valencià Malifeta, que han estat els plats forts de la nit, amb més d'aquestes 3.500 persones, a la plaça Univers, i el DJ Trapella, que ha culminat la nit amb els millors èxits del moment.
Una festassa.
Una festassa que hem de dir que se sent des del carrer Ave Maria, tranquil·lament.
No vas poder dormir, Lali?
Bueno, va, ja directament ja, no, ja ni ho vaig pretendre, directament. Vaig
havies
dir,
d'anar a la festa.
Vinga, a veure, no baixo perquè ja ho sento des d'aquí. Ja està, fantàstic. Bueno, va ser
un
tot un
més,
èxit.
Aquesta festa ja està superconsolidada, aquest tret de sortida a l'Ítaca, que a més ens dona un punt festiu en èpoques que massa festa no hi ha, eh?
Bueno, en una època de...
És com ara
de...
que comença, no?
Sí, clar, és Setmana Santa i tot és com molt progrigiosa, no?
Exacte.
I molt d'això i de cop arriba...
Té un contrapunt, no?
Arriba això, no? Arriba els concerts aquests i dius, bueno, però està bé, perquè
home,
clar, és una oferta pels joves i no tan joves, eh? Perquè aquí en el públic hi havia una mica de tot. Vull
home,
dir que...
i tant. Les festes no tenen edat, al final. Són aglutinadores.
Són aglutinadores. Molt bé.
Què més?
Continuem amb els èxits rotunds d'assistència. En aquest cas, el berenar de Setmana Santa del Casal dels Jubilats. Més de 150 persones han assistit enguany al tradicional berenar de Setmana Santa que organitza per als seus socis el Casal. L'èxit d'aquest esdeveniment dona el tret de sortida també a tot un seguit d'activitats que ha programat l'entitat escalenca per aquesta primavera i que ja tenen totes les places exaurides.
Carai, és ràpid de dir això, eh?
Ràpid, eh? Som com els programes més 60 i els del Casal del Jubilat, bueno, que surten i s'esgoten en 0 coma.
Això també és un èxit rotund, eh?
Sí.
Com la Santa Gresca.
Exacte.
Avui estem d'èxits.
I mira, no. Parlarem també èxit, eh? En aquest cas, el Cor Vivaldi, que inaugura la temporada del Festival Clàssics L'Escala Empúries. Per tant, hem tingut un cap de setmana d'estrenes de tot. En aquest cas ha estat el Cor Vivaldi, que ha donat per segon any consecutiu el tret de sortida al Festival de Clàssics. El concert ha fet un recorregut per la tradició coral catalana i europea dels segles XII fins a l'actualitat. O sigui, déu-n'hi-do. Tindrem clàssics fins al proper 10 d'octubre, per tant, aquest cap de setmana era el punt d'inici, i ja sabeu que doncs, fins a l'octubre tenim doncs, diversos concerts, tots a a l'església de Sant Martí. Deportes.
Som-hi, anem a esports.
Doblet del central d'Elian Guillén i un penal no assenyalat a Mollerussa. Balanç d'aquest cap de setmana amb el Futbol Club L'Escala, que es col·loca sisè amb 40 punts després d'assolir un empat a 2 al camp del Mollerussa el passat divendres. Els de David Gurillo, amb aquest resultat, tenen la cinquena posició, com dèiem, a 6 punts, quan falten 6 partits per acabar la Lliga.
Bueno, podem dir una mica una bona notícia, no? Val més un empat que una derrota.
Ah, no, això està clar, això està claríssim. Bueno, sisens, ha dit cinquens. Pas mal, bueno. Però bueno, podria estar
podria
millor.
Podria ser millor.
Podria estar millor, però... En fi. Vinga.
És que els esports, l'Ali, ens...
Deixem-ho aquí. Aquí sí que ens hi fem molt mal, de mal, sí. Va,
El temps.
I, no, encara parlem d'esports.
Ah,
en aquest cas parlem del MIC, de l'infantil U13, l'equip que ha arribat més lluny al MIC. Dos dels tres equips del Futbol Club L'Escala que han competit al MIC s'han classificat per la fase final, han estat els infantils, en el cas de l'U13, el conjunt que ha arribat més lluny, als vuitens de final. Per la seva banda, els alevins no han pogut sumar cap victòria en els quatre partits que han disputat.
Bueno, llàstima.
És una... Sí.
Passa res.
No passa res.
La qüestió és jugar, no?
Exacte.
Passar-s'ho bé.
I el MIC, bueno, que també, doncs, si parlem de Setmana Santa, també hem de parlar de MIC i de tota la programació que ha portat en si. És un potent esdeveniment esportiu que porta a l'Escala, doncs, molt d'esport i de...
I molta gent, també, no? Perquè venen molts nens i moltes famílies.
Perquè els nens no venen sols, venen amb les famílies. Llavors, pues, és todo bien, sí. I ara sí que el temps.
Som-hi.
El temps, ara ja després d'aquestes tramuntanes i aquest cap de setmana, panorama totalment primaveral, avui amb dia radiant, demà amb boira a primera hora i un dia més fresc.
Bueno, per tant, podem dir que s'aguanta una mica aquest bon
sí,
temps.
Sí, que què s'entén per més fresc, no?
Una mica d'airet, jo suposo.
Suposo, perquè ja estem amb unes temperatures ja altes, no?
Home, ha canviat molt la temperatura, des del principi de
l'inici de Setmana Santa. Ha canviat molt el cuento des de la setmana passada per aquestes dates, la setmana passada per aquestes, o sigui, el dilluns...
El dilluns passat feia fred.
El dilluns i el dimarts passat feia fred. I ara, doncs, estem ja a primavera total, que no saps ben bé... Si posar-te jaqueta, no sé què, no sé... Bueno, en fi.
Sí. En fi, Lali, doncs moltes gràcies. Ens omplies tot
això al
punt
de la una.
I avui tenim també la tertúlia política.
I avui tenim la tertúlia política, correcte.
Doncs fins després, Lali.
Fins ara.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
I per continuar, com cada dimarts, ho farem amb els sons de taverna d'en Joan Progués.
Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Progués.
Maite és una de les peces més emblemàtiques de Pablo Sorozábal, composta originalment l'any 1940 per la pel·lícula Jai Alai. Tot i que Sorozábal és conegut sobretot per les seves sarsueles, El Manojo de Rosas o La Taberna del Puerto, aquesta cançó s'ha convertit en un estàndard del repertori coral i del cant de taverna. És un zortico, un ritme típic basc en compàs de 5/8, que li dona aquest aire de balanceig tan característic i nostàlgic. Ens l'interpreta el grup Xarxa de Barcelona.
Leguas de tierra y mar. Maite, si un día sabes que he muerto ausente de tu querer, del sueño de la muerte para adorarte despertaré. Maite, yo no te olvido y nunca, nunca te de olvidar. Aunque de mí te alejen leguas de tierra y mar. Maite, si un día sabes que vuelvo ausente de tu querer, un sueño de la muerte para adorarte despertaré. Maite, Maite, Maite.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
I un dimarts més és moment de parlar de l'actualitat del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert. Pere, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Pere, fa dues setmanes et vam deixar que estaves de viatge cap a Huelva i ens vas parlar de tots els cultius que hi havia durant aquest trajecte. Ara no sé si ja has arribat, encara estàs de viatge, com...
No, he arribat, però... Tinc moltes coses per explicar-vos perquè no vaig arribar a explicar-vos la meitat de les coses que he vist de camps i de la manera que està l'agricultura en general a tota la península Ibèrica, que són coses que ens afecten dia a dia. Saber com està tot, doncs realment és molt interessant i per mi més encara. I poder-ho transmetre als nostres oients... doncs em sembla una tasca molt, molt agradable.
Doncs som-hi. Explica'ns tots aquests cultius que no ens vas poder explicar. Per on vols començar, Pere?
Mira, a la distribució... És que a Espanya és curiós, eh? Catalunya ja ho sabem perquè és més proper, però la quantitat de cultius que hi ha és, dir, és molt agrícola. Mm-hmm. Industrial és poquet, a part, jo en aquests viatges habito les grans ciutats i per tant el que fa veure la geografia com va avançant. Jo us explicava que en la part de que estaven com vam connectar la setmana passada era la part que hi havia cereals, hi havia vinyes, però a mesura que vas endinsar-te cap al sud és trobes una gran quantitat d'ametllers i oliveres. Uh-huh. Oliveres que aquí, per exemple, pràcticament fa 3 mesos que els hem collit, imagina't si ja n'hi ha tantes que encara estaven collint. Per tant, una de les coses que la gent podrà entendre, i si us hi expliquem, és que l'oli que es cull tard, és a dir, l'oli... que es cull, per exemple, ara fa 15 dies, té molta més quantitat, és a dir, rendeix molt més que un oli collit al mes d'octubre. Uh-huh. Per tant, si veieu oli que està a uns preus de 4 o 5 euros al litre, si us posa aquest verge extra, que podria ser, és un oli que té una acidesa molt alta, uh-huh. Cosa que no està ara... no està tan de moda, és a dir, la gent busca olis que no tinguin acidesa. Per aconseguir això, s'han de collir les olives verdes. Verdes o que no siguin tan madures com ara. Això, doncs, ho he vist en grans quantitats a les províncies de Córdoba i Jaén. Allà m'hi vaig passejar molt. Vaig veure el mal que havia fet l'aigua, perquè en els camps molts d'aquests estan a muntanyes, i el ploure tanta quantitat va fer una cosa que se'n diu els reixors. És a dir, se n'emporta la terra i fins i tot alguns camps s'havien dues oliveres. Llavors vam estar baixant més cap al sud, cap a la província de Huelva, que és el que tu has dit al principi, i allà vaig poder veure la immensitat dels cultius de maduixes. Per això aquí, quan ara en aquests moments encara estem inundats de maduixots, que dius, com pot ser que hi hagi tanta... Doncs sí, perquè vaig estar parlant amb pagesos, hi havia pagesos que tenien 40 i 50, i no eren pagesos grans, 40 i 50 obrers collint maduixots.
Carai.
Imagina't el dia la quantitat de quilos que cullen.
Clar, tenen plantacions molt extenses, entenc, no?
Doncs no són tan extenses, però són cultivats sota plàstic i llavors el rendiment és molt alt. Sí que tenen quantitat, perquè per una persona que no sigui pagès li semblarà que és molt, però per un pagès tenir 4 o 5 hectàrees doncs tampoc és que sigui una gran extensió. Llavors bé, he vist molt de cultius, una cosa nova que he vist, és molt de cultius de nabius. És a dir, molts maduixers s'estan substituint per camps de nabius. Quin avantatge tenen? La maduixera, com a màxim, dura 2 anys. Normalment, cada any la canvien, perquè el segon any ja perd una mica de força. No que no sigui bona, Tu pots tenir una maduixera plantada 10 anys i seguirà donant maduixes, però va perdent força, en dona menys quantitat i llavors la canvien. En canvi, el nabiu pot viure molts anys perquè és un arbust. I aquest arbust, doncs, va fent, n'hi ha a fora d'hivernacles, n'hi ha a dintre, vull dir que és bastant curiós.
I entenc que després, el nabiu, no era habitual el nabiu tenir-lo plantat en aquesta zona.
No, no. El nabiu molts venien de fora. I ara tota la part aquesta del sud ja s'estan plantant molt, perquè és una cosa, m'imagino jo, que està de moda i cada vegada la gent en consumeix més. El ser fruits vermells, i aquest és, no és tan delicat com el gers, en castellà les frambueses, és a dir, no és, és una cosa que és més soferta, diguéssim, tant per collir-la com per conservar-la amb, diguéssim, una fruiteria o un supermercat. Llavors, a Veona he vist molts cultius de taronges.
De taronges de València, els has vist?
No. És a dir, a València també n'he vist, però ara encara estaríem en el sud, i al sud n'hi ha molts cultius de taronges, però molts. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que alguns camps estaven plens de taronges i alhora estaven florides. És a dir, que m'imagino que no els han pogut vendre totes, o els hi han pagat molt poc i els han deixat a l'arbre. Potser encara els acolliran, però de moment l'arbre va fent el seu curs i té els fills de l'any passat encara enganxats en el taronger i ja està fent nous fills amb una gran floració.
És curiós això, eh? Se li han encadenat les dues.
És molt curiós. Ho veuríeu ple de taronges i alhora ben florit blanc, és a dir, semblaven tarongers nevats. Llavors també he vist que alguna vegada on he parlat del canvi de cultius, a molts de camps d'aguacates,
sí.
D'abocats, molt de camps, és a dir, plantats a qualsevol marge, a qualsevol feix en pendent, moltíssims camps d'abocats, i alguns camps, això n'he vist menys del que em pensava veure, ja a la província de Granada, a camps de xirimoies. Camps de xirimoies, Granada és un gran producte de xirimoies, i per tant, em pensava veure més, però es veu que és un cultiu que va menys, com el avocat, i mango també he vist, molt de cultius de mango.
Per tant, la xirimoia entenc que s'està substituint per altres cultius, però?
Sí, o queden les que hi ha, perquè és un arbre que viu molts anys, però no s'està plantant plantacions noves. Per això també té un error de ser que el preu sigui tan car. És un cultiu que és molt saludable, el fruit, però no té tants adeptes com pot tenir un mango i l'avocat, que són fruites que cada vegada la gent té més tendència a comprar-los.
I la xirimoia és autòctona d'aquí o també és com el mango o l'alvocat que els hem importat?
Els hem importat, són subtropicals, que es diu resisteixen al clima tropical, però ara també el clima que tenim aquí en el sud, que no fa molt fred, hi ha una temperatura constant tot l'any, també pot viure perfectament. I són arbres que la fulla sempre la mantenen, és a dir, és fulla perenne, van canviar la fulla quan hi surt de nova, però va fent el seu curs durant tot l'any en fulla. Doncs també a la província de Màlaga hem tornat a veure una quantitat d'ametllers, però bestial, vull dir, hectàrees i hectàrees, i també molts tarongers i oliveres. És a dir, a part de les ciutats, de la costa, que hi ha moltes cases, tot l'altre és agricultura. També a Sevilla hem vist camps de cotó, que a cereals extensius n'hem vist també camps de blat, i ja tirant més cap a la part d'Almeria és aquella bestiesa que la gent no es pot imaginar. Un mar d'hivernacles. Allà pràcticament surten, centenars de camions diaris, que és els que veiem passar per aquí, si anem per l'AP7, que està, fa tan difícil, centenars de camions diaris d'en verdures, tomates, sobretot, pebrots, m'hi vaig parar en aquells hivernacles, tomates, pebrots, aubergínies, carbassons, estan farcits. I tot el que t'allarga la vista, sigui a Almeria, tirant més amunt també ja encara a Múrcia, tot són camps de plàstics. Cada vegada més resistents, perquè primer van començar amb plàstics molt suaus i de qualsevol manera, ara pràcticament ja són cases de plàstic i algunes fins i tot de vidre.
Han anat evolucionant, no? Aquesta podríem dir que és la indústria més potent de verdures, aquesta d'aquí que ens comentes?
I tant, de tota Europa.
De tota Europa, carai.
Sí, de tota Europa. És a dir, l'únic que li fa una mica de competència amb tomates és Holanda, però en quant a cultiu en aquesta època és pràcticament tot el que mengem, tant en aquí com el que es menja a tota Europa, són pebrots i tomates d'Almeria. Clar, aquí podrien diferenciar diferents varietats, que això el dia que parlem de tomates ja us ho direm, però els pagesos intenten cultivar el que els hi paguen més. Sigui un moment la tomata de branca, sigui un moment la tomata aquella forma de pera, de bombeta, sigui alguns cultiven aquesta tomata tan especial, tan bona i tan cara, que és la tomata Raf, que un dia t'explicaré com es cultiva, que és una mica especial. I anar pujant, trobes ja llavors tota l'extensió de Múrcia, que són molts enciams, fulles de roure, totes aquestes bosses d'enciams que veus als supermercats, i icebergs que els veus embolicats, tot això es produeix a la província d'Almeria i Múrcia. Tota la zona aquesta es produeix una quantitat d'encians, però bestial, una cosa que jo me sorprenia.
I tota aquesta zona d'Almeria, Pere, què té perquè sigui tan bona, no?, per produir totes aquestes extensions de verdures i hivernacles?
Sol. Un sol que no s'acaba mai. És a dir, no té una temperatura extremadament freda perquè, ni calenta, perquè a la nit baixa la temperatura, però no arriba a temperatures que puguin fer parar el cultiu. És a dir, no, són hivernacles que no tenen calefacció, A la diferència d'Holanda i França, que han de posar calefacció, i aquí Girona també, en allà tenen la sort que sota plàstic, graduant una mica la ventilació, se'ls hi pot viure perfectament un pebrotera, una tomatera, un carbassó, com si estiguessin aquí plantada al mes de juny i juliol. És una cosa... I, esclar, i llavors també el problema que tenen una mica és el vent. Sempre fa bé, però ja se'n cuiden de posar-los un al costat de l'altre ben arrecerats. Llavors, com queda com un mar, tots són hivernacles, el vent passa per sobre. Doncs... Però sobretot el sol, que no, sempre fa sol. Clar, això avança el cultiu tant que vulguis.
Clar, i abarateix una mica els costos, no? Perquè si no hi han de posar la calefacció, entenc que també és més fàcil.
Això és bàsic. Això que has dit és bàsic. Perquè un cultiu, ara mateix Holanda pot produir tomates, però sortiria en competència amb les d'Almeria, que li posen, que no li han de posar cap gasto, només l'aigua. Que l'aigua és un problema que tenen, però el que fan és la bomben amb pous que no és que els hi donguin massa quantitat, però la tiren a dintre unes grans basses. I de la bassa, en gota a gota, poden arregar-ho. Això sí que és un problema, no, perquè l'aigua és un recurs limitat. Aquest any hi ha hagut molta, però hi ha anys que realment és poc. Però és un... Diria que m'ha sorprès molt, perquè sap de... Jo vaig estar-hi fa 30 o 40 anys i és molt més quantitat, exagerat, i també a Múrcia també n'hi ha molts, i sobretot que, a part dels arbres fruiters que hem dit, que també per la temperatura hi són, l'espai que queda lliure, també hi havia patateres que ja els estaven arrencant. T'imagina, aquí els estem plantant i ja els arrencaven. La diferència de temperatura és molt gran.
Clar, faltarà aquests cicles de les plantes, no? Fa que uns plantem abans que d'altres.
Exactament, com més al nord, la latitud fa que les primeres patates que hi ha noves en el consum d'Europa venen d'Egipte i Marroc, ara ja comencen a venir de Mala, llavors vindran de València i aquí el mes de juliol i agost seran d'aquí.
Doncs, Pere, ens queden un parell de minutets. No sé si ens vols comentar algun altre cultiu que hagis vist durant aquest viatge.
Jo m'ha agradat molt també, al final del viatge, tota la part de Benicarbó i Tarragona, que hi ha horta, hi ha aquest cultiu que a mi m'agrada tant, que és la carxofera. Això també ho he vist a València, però no tanta quantitat. La carxofera que ara encara estan donant un munt de carxofes que diria encara no tocaria acabar-se, però que és un any com m'ha fet fred fins ara, doncs la carxofera, el seu, si no fa molta calor, va aguantant aquell capullo que és una carxofa, i llavors la poden anar tallant i va fent de noves. Vull dir, tota la part nostra que ja coneixem més, llavors també he vist camps de garrofers, també la part sud, que abans no n'hi havien d'antics, però no n'hi havien de noves plantacions. És un cultiu que també va més, la garrofa, com a substitut de moltes, és una gran proteïna, pot ser un substitut del cacau, perquè també és bo, la garrofa en pols, per endolcir la llet, i per tant, no, l'agricultura l'he vist bastant bé amb els seus problemes, sobretot ara que han de pagar el gasoll tan car, però bé, seguim.
Doncs, Pere, moltes gràcies per aquest repàs de cultius que ens has fet per aquí, per tota aquesta zona de la península Ibèrica, i ens retrobarem dimarts que ve parlant de més cultius al Temps de Terra.
Molt bé, doncs, fins la setmana que ve, ha estat un plaer estar de nou amb vosaltres, en directe.
Igualment, gràcies, Pere.
Una abraçada.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Parlem de salut.
I aquesta setmana al Parlem de Salut volem conèixer la hidrologia mèdica, una disciplina que se centra en l'ús terapèutic de l'aigua per tractar diferents patologies. I per fer-ho, avui rebem la doctora Luisa Macías del Centre 4 Elements. Luisa, bon dia.
Hola, bon dia.
Luisa, comencem parlant de l'aigua, que sempre hem sentit a dir que és un element molt important, no?, per la nostra vida, però per què és tan important pel cos?
Clar, bueno, para empezar, es el 70% de nuestra composición corporal. Somos agua. y el agua, bueno, es parte de, es un elemento vital para vivir. Uh-huh. Entonces es importante desde una buena hidratación, luego también las consecuencias que puede tener no estar bien hidratado, sobre todo ahora que viene el buen tiempo, y luego las posibilidades terapéuticas que tiene el agua, porque a veces no somos conscientes de todo lo que podemos lograr.
Mm-hmm. Clar, deies que l'està ben hidratat. Ens diuen que hem de beure uns 2 litres al dia. És així això o depèn?
Depèn. Mm-hmm. Normalmente hay una fórmula que es muy sencilla, que tienes que multiplicar tu peso por 40. Mm-hmm. Eso es lo que tendrías que beber diario, ¿vale? Entonces, pues hazlo y eso es lo que tienes que hacer. Normalmente suele ser de 2 litros hacia arriba. 3, 4, obviamente si es una persona muy corpulenta, pues necesita más.
Uh-huh. ¿Y si bebem menys aigua de la que necessitem, qué nos pot passar?
Bueno, aparte de deshidratarse, pues cuando tenemos, a veces no somos, vamos tan en inercia, uh-huh, que no nos damos cuenta si es sed o si es hambre. Entonces menjamos más de lo que necesitamos y muchas veces es sed. Uh-huh. O a veces no percibimos la sed porque no toda la gente le gusta beber agua y la verdad que bebemos muy poco y eso nos hace desequilibrar todo, no solo las mucosas y la piel, que es lo que, uh-huh, más se ve, pero también a nivel intestinal influye en todo, en el sueño, en las deposiciones, en todo.
Uh-huh. I en cas contrari, si beguéssim més del que ens toca, això ens podria afectar?
Clar, també. Hay una enfermedad que se llama potomanía, ¿vale? Uh-huh. Que estoy, bueno, ya como lo dice la palabra, es una manía que tienen algunas personas, son pocas por lo general, pero que suelen beber en exceso. O sea, uh-huh, es una afectación un poco maníaca, pero sí que es verdad que pueden beberse hasta 20 litros al día, que esto también, claro, afecta. Uh-huh. De hecho, muchas veces puede conllevar a la muerte. ¿Por qué? Wow. Porque te desequilibra, claro. Uh-huh. Todo en exceso es malo. Si tú metes más de lo que te toca o de lo que necesitas, pues hay un exceso de pérdida de orina. Esa pérdida de orina, vas perdiendo iones, vas perdiendo potasio, vas perdiendo sodio. Llega un momento de que te puedes caer en un shock por lo, uh-huh, mismo.
Uh-huh. ¿Y la agua? ¿Todas las aguas son buenas o hay un tipo de agua que nos va mejor?
Ahí es donde hablamos de la hidrología.
Don Sobi.
Bueno, mira, es una especialidad muy antigua y yo no sé mucho de historia, pero desde la época prehispánica ya se usaba, ¿no? El, uh-huh, tratar o trabajar enfermedades con medios del agua en diferentes modalidades. Entonces, antes aquí en España había el sistema MIR de hidrología, que fue lo, uh-huh, que me tocó. Yo fui la penúltima generación que hizo esta especialidad. Ahora
ya
no está dentro del sistema sanitario español. Uh-huh. En otros países sí, como Francia o Bélgica. Bueno, en otros países se le da mucha importancia a esto, que la tiene, uh-huh, pero aquí pues lo quitaron del, uh-huh, sistema público. Entonces yo tuve la suerte de ser la penúltima generación y bueno, me formé en un balneario en Cofrentes, en Valencia. Y bueno, aquí teníamos diferentes fuentes y depende de la composición, pues tú puedes trabajar o puedes prescribir esa fuente para una cosa o para la otra. Uh-huh. Entonces, sobre todo, nos han metido en la cabeza que el agua de mineralización débil es la mejor. O bueno, eso es como algo de mercadotecnia, ¿no? Uh-huh. Que te dicen, es que la de mineralización débil es la mejor. Pues no es la mejor. De hecho, la raíz por la que cada vez tenemos más déficit es por eso. Nos faltan minerales, nos faltan oligoelementos. Porque al no tomar todo lo que necesitamos, pues por otro lado lo intentamos compensar, ¿no? Con, uh-huh, con algún suplemento de selenio, de zinc, de lo que sea, ¿no? Y puedes sustituirlo con esta agua. Por, uh-huh, ejemplo, hay aguas que tienen mucho calcio. Mucho calcio que, de hecho, casi es equivalente a la leche. Uh-huh. Si tú eres intolerante, por ejemplo, a la lactosa y no puedes beber leche, pues puedes sustituirla por el agua de Vichy, por ejemplo, porque es esta agua tiene es bicarbonatada, eso sí es sódica, entonces en un paciente hipertenso hay que tener un poquito de cuidado porque te puede subir la tensión. O sea, lo ideal es una bajo prescripción y bajo seguimiento, pero sí que es verdad que pues es que lo necesitamos, que hay un equilibrio. Entonces depende de lo que tú necessites, pues se te prescriu una cosa u altra.
Clar, entenc que cada pacient té el seu tractament, no? Llavors els metges i hidròlegs prescriviu tractaments com qualsevol altre especialista, entenc.
Clar. Normalmente nuestro sitio de trabajo es en los balnearios. Sí que hay médicos hidrólogos en otros ámbitos, pero normalmente estás en un balneario. Aquí tenemos el mar enorme, que yo creo que estamos desaprovechando un poquito esta agua, que es prodigiosa, y a mí me gustaría estudiarla, realmente cuál es la composición, porque está muy... Yo desde que llegué a esta zona me di cuenta que la gente se queja mucho de que hay mucha cal, que hay mucha cal. Pero habría que saber exactamente qué composición tiene, ¿vale? Que sí, que estropea las tuberías, pero no sé, tal vez sea cálcica y tiene mucho selenio y a lo mejor tiene radón y es sedante y va muy bien para la ansiedad. No sé, habría que ver, ¿vale? Porque depende de la composición puedes tratar una enfermedad u otra.
Claro, por eso es muy importante, ¿no? ¿Quin tipo de agua bebemos?
Claro. Entonces, por ejemplo... Para resumirlo, hay aguas que se pueden trabajar para enfermedades respiratorias o otorrinolaringólogas. Entonces, por ejemplo, una sinusitis, una rinitis o sobre todo ahora en época de alergia, para evitar estar con cortisona todo el rato, depende de qué paciente, porque también tiene sus efectos secundarios, pues podemos prescribir unas nebulizaciones de incluso agua de mar o aguas que nos ayuden a desinflamar, porque actúan a nivel interno al ponerla en una nebulización, pues y respiras en ese vapor, pues ayuda a desinflamar, realmente funciona y está científicamente controlado, o sea, no es que sea una terapia alternativa, ¿sabes? Y aquí el agua termal, bueno, ya seguramente lo sabéis, pero por ejemplo la Roche-Posay y varias empresas de alto prestigio, es que la base de las cremas es agua de mar, por el contenido que tiene.
Sí, la agua de mar siempre hemos sentido a decir que es muy curativa, ¿no?
Perdón, agua de manantial. Pero también me confundí, lo siento. Sí. El agua de mar es muy antiinflamatoria, ¿vale? Que por estar hablando me lié. Antiinflamatoria porque por el sodio, ¿no? Tiene mucho test. De hecho, aquí en esta zona se comercializa, y yo trabajo con este tipo de aguas también, de aguas de mar, de aquí, de la zona del Empordà. Y va muy bien, y yo la doy mucho. Pero sí que es verdad que el agua de manantial, que fue lo que quise decir antes, la Roche-Posay y todo eso es de un agua de manantial que tiene mucho azufre, ¿vale? Pero eso es muy calmante para enfermedades como la psoriasis, dermatitis atópica.
Per tant, pot ser una alternativa a segons quins medicaments, ¿no? Aquesta aigua.
Claro. O incluso una anemia. Por ejemplo, hay aguas ferruginosas que tienen un alto contenido en hierro que equivale prácticamente a una pastilla de hierro. Con lo cual, en una paciente que tiene anemia y es intolerante al hierro, porque hay gente que tiene mucha intolerancia al hierro de farmacia, por lo mismo, porque es un poco así pesado, pues se le prescribe esta agua y perfecto. O sea, el agua ferruginosa tiene mucho hierro y puede... Y mejorar, claro, depende del para qué lo demos. Evidentemente, muy de gusto no son, ¿eh? Porque las aguas ferruginosas yo las he probado. Hay que hacer un buen estudio para saber si se pueden tomar o se pueden dar de otra manera, pero sí que es verdad que saben asquerosas, muy mal, pero bueno, pero son buenas.
Clar, tot això entenc que no ens ho podem autoprescriure, ¿eh? Que sempre ha de ser amb un metge.
Claro. Bueno, y saber exactamente la composición, claro. ¿Vale? Nosotros tenemos un vademécum de hidrología de todas las aguas que hay en España, las que están declaradas, porque hay aguas que no están declaradas. Hay millones de fuentes que no están declaradas. Aquí mismo en ahora no me sale, Jafra. Uh-huh. Ahí hay un yacimiento de agua caliente y, a ver, por como lo veo, seguramente es ferruginosa a saco. Es hipertermal y, ¿sabes? Sería, no sé, una opción terapéutica incluso, claro, para beneficio de los pacientes. No solo uh-huh. la parte lúdica, ¿no? Del calorcito y que también eso influye en nuestro uh-huh. estado de ánimo, pero sobre todo es porque nuestra piel absorbe todos estos nutrientes.
Mm-hmm. I ara, avui en dia, més o menys, hi ha molta gent que s'estigui beneficiant d'aquests tractaments?
Sí, mira, por ejemplo, aquí en España, el Imserso, pacientes que ya hay un programa del mm-hmm. Imserso que se hace en balnearios. Entonces, sí que es verdad que han disminuido por toda la crisis y todo. Han disminuido. Antes les daban 15 días o 20 días de cura termal, uh-huh. que realmente es cuando tú ves, es como si tú te tomas un paracetamol o un ibuprofeno. O sea, si tú te tomas uno una vez al mes, pues no te va a hacer nada. Sí. O sea, la idea de una capacidad terapéutica es que lo hagas diario, tanto tiempo, ta, ta, ta. Entonces, eso es lo que... En una cura balnearia, cuando tú te ingresas a un balneario o estás ahí bajo supervisión de personas que te... un fisioterapeuta o un médico o nutricionista o uh-huh. quien esté, ¿vale? Pues ya te va dando la cantidad que necesitas, te van prescribiendo esas duchas o esos baños de chorro o esas inmersiones que tú necesitas en función de lo que la necesidad, ¿no? Si uh-huh. tienes un dolor de rodilla, pues vamos a hacer un masaje con agua de, yo qué sé, o con peloide. El peloide es, ya me fui al otro, pero bueno, el peloide es un, bueno, no sé si sabes que eres un peloide.
No sé qué es un peloide.
Vale, peloide es un barro, ¿vale? Uh-huh. Pero no es un barro cualquiera, ni es una mascarilla, ¿vale? Es un barro que está compuesto, hay diferentes tipos, ¿vale? Son arcillas, peloides y tal. Y están compuestos por el agua mineral o medicinal, o sea, tienen una composición de agua mineral o medicinal y sobre todo llevan pues la base de la tierra, ¿no? Entonces uh-huh. estas a nivel funcional para dolores de rodilla, sobre todo, o para pacientes con una herida, una dermatitis muy importante que no mejora con nada y tal, nos ayuda uh-huh. a hacer tratamientos. A ver, con una sesión a veces no vas a notar ninguna, claro. Pero esa es la idea, ¿no? De fomentar este tipo de terapias que nos ayudan, que son naturales y no hay efectos secundarios, ¿sabes?
Parlem de com actua exactament a l'organisme aquest fang que deies.
Sí, pues el agua, o sea, el fango es como el excipiente, el, uh-huh. el transportador. Y el agua mineral o medicinal, que es lo que contiene, por ejemplo, puedo usar, por ejemplo, para varices. Uh-huh. Tengo algunas especiales para varices, con lo cual en el momento que ponemos ese fango, actúa a nivel dérmico, se absorbe y desinflama y relaja la, ¿sabes? Y va muy uh-huh. bien, sobre todo, por ejemplo, ahora que hay cambios de temperatura y se inflama, pues eso me ayuda a calmar, a quitar el dolor, a mejorar uh-huh. la circulación. Uh-huh. Y funciona, o sea, no se absorbe igual que una crema, uh-huh. más o menos.
Claro, pero entenc que es molt més natural que una crema, per exemple.
Claro, es que no tiene nada que ver. Uh-huh. Y depende de la patología que estemos tratando, pues es, por ejemplo, las curas hidropínicas. Es otra modalidad de poder curar con aguas. Uh-huh. Las curas hidropínicas es la ingesta terapéutica de agua mineral. Y depende, pues puedes trabajar gastritis, úlceras, estreñimiento, ¿vale? Síndrome de colon irritable, enfermedades hepáticas, porque ayuda al metabolismo uh-huh. del hígado, con lo cual elimina más fácil las toxinas. O sea, tú dices, vaya chorrada, ¿no? Me voy a tomar un vaso de agua y ya me curo. No, pero sí que es verdad que es importante tener esta, bueno, asociación.
Per tant, veig que hi ha molts tipus de tractaments diferents en aquesta hidrologia mèdica, és molt, molt àmplia, i has comentat que això es fa sobretot en balnearis, però entenc que el centre Quatre Elements on tu treballes, això també ho feu.
Sí, nosotros la forma de trabajar con esta, con este tema es traernos los peloides de los balnearios, uh-huh, que los tenemos, y los trabajamos en diversas patologías como psoriasis, dermatitis, dolores múltiples. Sobre todo nuestro fisioterapeuta trabaja mucho con peloides también. Luego, por otro lado, otra forma de, pues con sales de Epson, también tratamos, tenemos una pequeña sauna, jacuzzi, uh-huh. Y trabajamos también en el tema termal, aunque no son aguas termales, son aquí sí son un poquito más artificiales, pero sí que es verdad que relaja bastante. En el momento que vaporizas todo eso, mejora considerablemente, y luego ya si lo acompañas con un masaje, una cosa de estas, pues mejor.
Y ya para acabar, no sé si te agradaría dejar algún mensaje para los oyentes.
Pues mira, hay una cosa importante, porque pensamos que la hidrología médica... Bueno, es que ni sabemos que existe.
No, porque yo, por ejemplo, no sabía ni que existía aquest concepte de que amb les aigües podíem curar.
Claro, y eso, nos han vendido los supers que el agua de mineralización débil es la mejor, y no es así. Si tú no tienes ninguna patología, puedes beber la que quieras. A mí me encanta el agua de Vichy, porque es bicarbonatada, tiene calcio... Eso sí, es sódica, o sea, si eres hipertenso, cuidado, y es muy digestiva. Entonces, ¿qué mejor que eso que en vez de un omeprazol? Uh-huh. O sea, si tienes un poco de gastritis, claro, mejor tómate eso que no lo otro. Y luego en aguas de, que incluso patología ya psiquiátrica o en personas que tienen muchos trastornos de ansiedad, pues el radón, uh-huh, aunque parezca un poco fuerte, ¿no? Pero el radón es radioactividad. Y es un gas, ¿vale?, que está en el agua. En el momento que tú coges esa agua y la llevas a otro sitio, pues el gas se va, ¿no? Es muy difícil de... De hecho, para cuando hacemos las analíticas de esta agua, solo un laboratorio, bueno, la última vez que lo hice yo, un laboratorio aquí en España lo hace, que es en Cantabria. El resto no. Y tienes que mandar esa muestra rapidísimo y no tiene que tardar nada, porque si no el radón se va, ¿vale? Uh-huh. Y este gas, que es el radón, que es radioactividad, pero en mínima concentración, va muy bien. A ver, en mínima concentración, uh-huh, ¿eh? Obviamente si estuviera alta, pues no, porque ya su propia palabra lo dice, pero el radón es muy sedante. Entonces, para pacientes psiquiátricos con trastornos de ansiedad muy importante o depresivos, una cura bien hecha balnearia de aguas con radón va muy bien, les ayuda a calmar mucho esto, a mejorar el sueño, y sobre todo, pues en este caso, las aguas aquí en el territorio, las que más tienen radón es la parte norte, Galicia, Cantabria, uh-huh, toda esa parte es las que tienen más radón. Casi algunas tienes un poquito, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta eso. Vale.
Doncs, Luisa, moltes gràcies per venir a descobrir-nos avui aquesta hidrologia mèdica, no? Com podem utilitzar l'aigua per curar patologies. Res, moltes gràcies per venir avui aquí.
Gràcies a ti.
No coneixes el Centre Mèdic Integral Quatre Elements?
Quatre Elements és salut i benestar. Som especialistes en medicina familiar, estètica, capilar i tot allò que afecta la teva salut, bellesa i benestar.
Quatre Elements. Ens trobaràs a l'Avinguda Ave Maria 29 de l'Escala.
Més info a www.quatreelementsmed.com o al 674-201-432.
Quatre Elements. Viure bé, sentir-se millor.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
I amb el Parlem de Salut posem el punt i final al programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon dimarts.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.